Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
La nova associació de comerciants Vilafranca Activa ha començat a caminar amb una presentació pública que va comptar amb el suport de l'alcalde i de forces representants del sector comercial que s'hi van acostar a escoltar-los. Per explicar-nos els seus objectius i calendari, avui ens acompanyen dos dels seus impulsors, els botiguers vilafranquins, Xavier Lecegui i Maite Mira. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan es comença a gestar Vilafranca Activa i per què? Anem als orígens, perquè ara partim d'aquesta presentació pública. Potser molts oients han descobert que batega alguna cosa, que hi ha canvis i no saben d'on ve i què ha passat, no? Quant de temps enrere ens remuntem, Xavi?
Pues ens remuntem ja uns 10 mesos, quasi, principi d'any. Amb l'última assemblea de Centre Vila, la Junta va manifestar la seva intenció de no voler continuar i amb el temps més o menys també va coincidir que la Junta també de l'Associació de Comerciants de la Girada pues, també havia manifestat aquesta opció. En paral·lel també a l'Ajuntament es van fer uns estudis el 2022 i un d'ells traia com a conclusió que potser seria molt més efectiu tenir una sola associació per tot Vilafranca i amb això doncs, bueno, vam entomar uns quants una mica el repte de plantejar-nos no fer simplement un canvi de junta a cada una de les associacions, sinó que valdria la pena fer un pas endavant i unificar.
Això vol dir que hi havia dificultats perquè es donés aquest relleu a les juntes, que és el que ha estat passant durant molts anys i el normal?
Sí, és bastant habitual, eh? En totes les associacions, en general, compte que la gent que s'hi posa al capdavant és voluntari i, per tant, el Centre Vila, en aquest cas, aquest any que ve ja farà 25 anys de la seva creació i evidentment, doncs, les necessitats avui de Vilafranca són diferents de fa 25 anys i quan has estat al capdavant doncs, un temps, doncs, la gent, evidentment, doncs, s'acaba cansant i quan costa trobar relleu, doncs, aleshores hem de fer un canvi una miqueta més dràstic, no? Perquè si no costa de vegades de trobar gent, sí.
Maite, l'Associació de Comerciants de la Girada no té 25 anys, però també té una trajectòria.
Sí, ja fa, suposo, ben recordo, però sobre uns 20 anys o així que estem allà amb aquesta Associació de la Girada i avui en dia pues, passa una miqueta el que ha dit el Xavi, no? Que hi havia aquest problema de l'associació, que no hi havia gent que s'involucrés aquest any i al venir ells van veure una bona opció per tot Vilafranca també, no només per la Girada.
Fins ara, encara ara, el Centre Vila és l'associació més gran, més potent i després hi ha altres associacions com la de la Girada. Hi havia hagut la de l'Espirall, que em sembla que va punxar també.
Sí, de fet, a Vilafranca hi va haver un moment on quan és Centre Vila hi va haver, d'alguna manera, una activació molt gran per barris. Hem tingut associacions inclús per carrers. Vull dir, el carrer de la Parellada, el carrer dels Ferrers han tingut la seva pròpia associació, que ara estan parats. Avinguda de Tarragona i Eugeni d'Ors també van tenir la seva pròpia associació. També cal dir que per barris l'Espirall, no només l'Espirall, sinó Poble Nou i les Clotes també en tenien. I després l'última que va aparèixer, que és la que perdura i és la que ha estat activa, ha sigut la de la Girada. Vull dir que en diferents etapes d'aquests últims anys sempre hi ha hagut aquesta inquietud per organitzar-se el comerç en forma d'associació i ara doncs, ens hem trobat en que només Centre Vila, com a la més gran, i la Girada estàvem en actiu i per això hem decidit de fer aquest pas i tornar a començar, no?
Aquestes dificultats que hi ha a les juntes de les dues entitats per renovar-se, per continuar, són també d'alguna manera reflexa del que li passa al sector comercial vilafranquí?
Un cert desànim.
Hem sí, de reconèixer. Aquesta seria la paraula?
Sí, un cert desànim perquè han anat passant coses i, evidentment, com dèiem, tots aquests anys hi ha un tema de locals que s'han anat tancant, que gent que s'ha anat jubilant i que no hi ha hagut relleu. després que han vingut moltes vegades amb un tipus de comerç molt temporal, amb modes que després han tornat a tancar. La pandèmia ens ha acabat de ja sé que fa uns anys, però costa molt remuntar això. I després també la venda per internet i tot plegat. Tot això es fa, a més dels eixos comercials, de les carreteres, de la C15, doncs, hi ha altres poblacions que també s'han pogut aprofitar. I tot això ha fet una mica de desànim i penso que Vilafranca té prou contingut com per poder remuntar aquesta situació. No?
Desànim entre els botiguers i que Vilafranca ha perdut pistonada.
Sí, és comercialment. Sí, és una evidència. Vull dir, quan veiem la quantitat de locals que estan tancats, que fa uns anys estaven oberts, doncs és evident. I el que cal és això, no? Vull dir, som una capital que sí funcionem com a capital de comarca, però des del punt de vista cultural, des del punt de vista del vi, però des del punt de vista comercial sí que hem perdut en els últims anys. I això caldria donar-li un tomb, que no serà immediat, que no seran resultats que es puguin veure ràpid, però amb tota la quantitat de projectes i idees que tenim, pensem que en els propers anys podrem donar-li el tomb, no?
La primera prova de foc ha estat la presentació pública, no? Veure quanta gent s'acostava, quin interès hi havia, què vau palpar allà.
Bé, ens va agradar. Hem fet la comunicació que hem pogut i déu-n'hi-do. Ens va agradar veure empreses, entitats, no només comerciants. És una associació que vol arribar a professionals, a serveis.
Obriria mires.
Sí, no només una associació de comerç, perquè entenem que tots els que ens estem guanyant la vida, d'alguna manera, si funcionen uns, també els altres també funcionarem. També estaven tots els grups municipals representats, per tant, en aquest sentit, el suport de l'Ajuntament entenc que és en bloc i que val la pena. Ja havíem treballat abans de les eleccions amb ells per presentar propostes i pensem que a nosaltres ens va agradar l'exposició i ens va agradar que estigués pràcticament ple l'auditori.
Mai té bones sensacions? Feia
sí,
patxoca?
Sí, va ser una experiència molt positiva. Molt bé, molta gent, molts botiguers, molt recolzament. I veies aquella il·lusió, no?, que la gent els hi va agradar, el projecte. Va ser molt positiu.
Quins són els objectius d'aquesta nova associació? Es dirà Vilafranca Activa o és un nom provisional?
En principi...
El nom va missa, sí?
És Vilafranca Activa perquè... És una mica com a contrarrestar una mica aquest mantra de que Vilafranca està morta, pues,
sí,
pues no.
Oi,
està...
se sent molt, eh?
Pues no, està
activa. Ha anat calant.
Hi ha alguns. A Vilafranca no es pot aparcar? Pues sí que es pot aparcar i volem treballar molt el tema de l'aparcament. I això de que Vilafranca la volem que sigui activa, que ja ho és, déu-n'hi-do, vull dir... Però sí que volem explicar a tothom que Vilafranca es mou i que vol recuperar. Un dels primers objectius, o el bàsic, és que la gent a Vilafranca pugui trobar tot allò que necessita. Vull dir, que no hagi de marxar, i que en tot cas marxar i fugues tothom en té, totes les ciutats, però que sigui per decisió, però no per manca d'oferta a Vilafranca. Això implica que tots aquests locals que estan tancats, tornar-los a recuperar, i després també fer de capital per tots aquells que vinguin i que puguin estar-se tot el màxim de temps possible a Vilafranca i que puguin també trobar tot allò que necessiten. I aleshores això farà que la vida a Vilafranca serà molt millor perquè hi ha una activitat econòmica molt més gran. No?
Parlem de les franquícies, perquè deies que ningú hagi de marxar perquè aquí no té tot el que vol, doncs... Calen franquícies, cal trobar aquesta convivència entre el comerç local i les franquícies.
Aquest és un altre mantra. Anem a veure, les franquícies que han volgut venir han vingut. I les que no han volgut venir no han vingut. Ha sigut decisió d'ells. És a dir, a Vilafranca tenim franquícies, moltes. Ara, si anem al centre, en trobarem moltes franquícies. De fet, quasi tot el que s'està obrint són franquícies.
I després també tanquen.
I després també tanquen. Però si mirem qualsevol carrer del centre, ens trobarem franquícies. O sigui, sempre hi ha la sensació que Vilafranca no ha volgut franquícies. No, no. De fet, si han vingut algunes és perquè s'han anat a buscar que vinguin. I, per tant, la capacitat de decisió de venir o no venir ni depèn ni dels comerciants ni de l'Ajuntament, depèn de la voluntat de venir. Sí que l'Ajuntament pot fer d'anar a buscar i ser molt més actiu, però això de quan es diuen és que no han vingut perquè no han volgut, no és cert. Simplement les que han vingut, i moltes han ajudat, moltes han aportat en positiu, i algunes simplement han estat un temps i han marxat. No és més que això. I que ens agradaria que vinguessin, evidentment. Però...
Amb quin calendari treballeu? Quins són els primers passos?
Els primers passos, ara tenim 2 mesos d'una mica d'un impàs provisional. Fer un canvi no és fàcil, i més quan el que volem és afegir associats a la nova associació.
Partiu dels associats de Centre Vila i els de l'associació de comerciants, sí, de la Girada. Quants sumen?
Al voltant dels 140-150. Sí.
Insuficients.
Sí, del tot. Necessitaríem mínim doblar aquesta quantitat. Mínim. Pensem que si volem arribar a fer algunes de les coses que volem fer, hem de tenir en compte que no tot ho ha de fer l'Ajuntament. L'Ajuntament ha d'aportar recursos humans i econòmics, evidentment. Nosaltres també. I també hem d'anar a buscar subvencions i patrocinadors i espònsors, hem d'anar a buscar diners de tot arreu per poder fer el que volem. Però, evidentment, necessitem un gruix d'associats suficient com per poder garantir que allò que ens plantegem fer, doncs ho podrem fer, no?
Doncs el calendari.
Calendari.
Aquests 2 mesos vitals,
sí,
fins a final d'any.
Aquests 2 mesos és fer una campanya de captació d'associats. Volem treballar i que se'ns apunti molta gent. I després de Nadal, aquest Nadal el passarem, i després de Nadal, aleshores, fer una assemblea on ja marcarem les línies pressupostades de què és el que volem treballar els propers anys, no només un any, sinó perquè es vegi una miqueta la visió de tot el projecte. I també doncs, poder constituir la nova junta, les comissions de treball, un nou òrgan que estem treballant amb l'Ajuntament on sigui decisori a l'hora d'executar tots aquests projectes, i després també les quotes que hauran d'abonar els associats. I això ho volem fer a mitjans de gener.
Què us fa pensar que s'hi sumaran més professionals, més comerciants que no fins ara estaven implicats i pagant quota a les 2 associacions que subsisteixen?
La il·lusió. La il·lusió, el projecte, i que és una necessitat vital, ara per ara, pel comerç. És a dir, dit d'una altra manera, si no ho fem, això, ens podríem trobar que d'aquí 2 mesos, en comptes de tenir una nova associació amb un nou projecte, doncs no tindrien cap de les 2 associacions perquè ja s'haguessin dissolt, i aleshores el comerç no tindria cap representació, sinó simplement que l'Ajuntament fes el que cregués o el que pogués des d'un punt de vista comercial. I això segur que no ens aniria bé a ningú. Per tant, és quasi una necessitat de dir, bueno, és que hem de fer, no ens queda una altra. Evidentment, il·lusió, treball, esforç, explicar el projecte i, sobretot, animar. I això serà feina de tots. També els mitjans de comunicació, totes les entitats, de que això val la pena, de que ho tirem endavant.
Mai té la Girada, potser hi ha més professionals que no comerciants, botiguers clàssics, o 50-50, hi ha una bona convivència, però de professionals establerts n'hi ha molts.
Sí,
estan engrescats, sí, hi ha ganes amb el nou projecte?
Home, hi ha ganes, però sí que sé, bueno, que hem d'anar tots a una, no? Un començament sí que ens ho vam plantejar i hi havia gent que, bueno, s'ho tenia que pensar, però després tothom va dir que sí i tirar endavant el nou projecte per tots els comerciants, tant sigui hostaleria, gestories, per tothom.
La restauració també està convidada.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
Clar, aleshores hi ha tot un potencial a la Girada.
Clar, no només botiguers, és un projecte que està enfocat a tothom. I aquest projecte l'hem de tirar tothom endavant, perquè Vilafranca vagi endavant, no?, també. No és només per botigues, diguéssim.
Clar, però estic pensant, la restauració té el gremi d'hostaleria de l'Alt Penedès.
Correcte.
Que és potent, que és actiu. Uh-huh. Perquè s'hauria de sumar al Vilafranca Activa.
Bé, mirarem de quina manera ho haurem de fer, si individualment o col·lectivament, però evidentment que tot allò que serveixi per millorar el comerç també servirà per millorar la restauració. És a dir, si, per exemple, un dia de mercat o qualsevol altre dia som capaços d'aconseguir doncs, que els dissabtes a la tarda obrin els establiments i que les persones que han vingut de fora... Anem a pensar que cada dissabte aquí ve moltíssima gent de fora vinculada amb l'esport, totes les competicions esportives. Només que siguessin capaços d'un tant per cent d'aquests aconseguir que es quedin a dinar amb un menú vilafranquí, amb alguna història que ens puguem inventar i que a la tarda es puguin quedar, pues ja estàs captant una sèrie de gent que surt beneficiat al comerç, surt beneficiat al restaurant i tothom que en definitiva ens estem guanyant la vida amb el mateix espai, no? Per tant, no va en contra, sinó tot ha d'acabar sumant.
Aquests dos mesos que hi ha per davant, fins a final d'any, són decisius. Si no hi ha aquest gruix que busqueu, aquestes 300 possibles socis, 350, us replantejaríeu el projecte? Què pot passar?
Ens replantejarem com fer més associats. Perquè està clar que el que no volem és marxar cap a casa amb la sensació de dir, bueno, ho hem provat i no hi ha un seguiment, no hem sigut capaços de captar l'atenció de tots aquells que nosaltres volíem implicar en el projecte i li haurem de donar el tomb a veure si és aquesta la manera o haurem de buscar quina altra manera. El que està clar és que jo no imagino Vilafranca sense una activitat comercial i que estigui potenciada pels propis comerciants, perquè d'aquí 5 anys o 10 anys segurament aquest centenar de locals que tenim avui tancats igual se'ns convertiran en 150 i aleshores serà molt difícil de donar-li el tomb. Estem en un punt d'inflexió i val la pena.
Són molts aquests 100 locals, sobretot al centre, buits?
Són molts perquè hi ha espais que... I això es veu que cada vegada que van tancant i el temps que passa fins que es torna a obrir, cada vegada és més difícil. Nosaltres tenim la zona d'alguna manera més delicada ara, que seria plaça Constitució, Vall del Castell, plaça l'Oli...
Són punts calents,
carrer,
no?
Sant Bernat, on tenim un museu que ha de ser un punt d'atracció molt, molt potent, i a l'entorn on està i veure aquest espai amb el 50% de locals tancats, pues, des de luego és una de les qüestions que més ens preocupa. I si no fem, és possible que la davallada encara vagi a pitjor, no? I per tant, no, si l'hem de donar la volta, ha de ser ja.
A la presentació de Vilafranca Activa comptàveu amb l'alcalde i no assegut entre el públic, sinó a costat vostre, a dalt, a l'escenari. Per tant, la implicació de l'Ajuntament és important també amb el projecte.
Sí, com t'he dit abans de les eleccions vam tenir algunes trobades amb tots els grups municipals, sense saber qui seria l'alcalde, i el compromís de tots era que treballaríem plegats per això. I això és, de fet, amb l'últim ple em sembla que es va acabar aprovant una moció per unanimitat, justament enfortint aquest missatge i que l'alcalde també hi fos amb nosaltres, d'alguna manera representant a tot el consistori, és un cop d'efecte que per nosaltres també ens recolza, no? De dir, no estem sols amb això i que tot l'Ajuntament també s'hi posarà, no? I això també és molt important.
Hi ha ganes de recuperar l'antic patronat de comerç? És una de les idees?
Bueno, una de les idees... El Patronat de Comerç va acabar derivant en un Consell de Comerç que és consultiu, que és on hi ha propostes, però no hi ha pressupostos. Per tant, com sempre diem, totes les idees són bones si al costat hi ha una partida pressupostària que les ajudarà a executar, no? Li podem dir taula de compromís, patronat, òrgan de gestió, com vulguem. El que sí que volem és crear una taula on, amb els grups municipals, comerciants, restauració, els que estem implicats en que això funcioni, on allà podem posar les partides que caldran per poder portar a terme les iniciatives i no sigui només un òrgan consultiu. Per tant, li podem dir patronat o qualsevol altra cosa. No sé a nivell legal ara com està, però el fet és que es creï la taula i que es treballin els temes allà.
Els oients s'estaran preguntant, d'aquí 4 dies campanya de Nadal, què passa amb la targeta del Centre Vila, amb els vals d'aparcament, amb la pista de gel, què passarà?
De moment, tot continuarà funcionant, és a dir, aquella persona que tingui una targeta del Centre Vila de fidelització, una targeta regal o un tiquet per l'aparcament els podrà utilitzar igual, els convenis i tots els compromisos segueixen igual. El que hem fet a Centravila és canviar els estatuts i canviar el nom, però el NIF i tot plegat continua igual, i per tant, doncs, de moment es podrà continuar. Quan fem canvis i noves promocions, perquè també a la targeta de fidelització li volem donar un tomb important, quan arribin aquestes novetats, aleshores comunicarem, però de moment que ningú pateixi, que tot ho podran utilitzar igualment.
El Xavi Lecegui és molt hàbil i m'ha esquivat la pregunta de la pista de gel. No sé si et pertoca a tu.
Bé, la pista de gel és una proposta que segurament, no sé si els propers anys canviaran. De moment, aquest any en principi la tornarem a fer, perquè, o almenys és la voluntat que nosaltres hem expressat, perquè pensem que és una activitat que està durant moltes hores al dia oberta, que està durant molts dies, està pràcticament un mes, o sí, més o menys un mes, que totes les escoles acaben patinant, vull dir que és un ús que els matins acaben anant també moltes escoles, no només de Vilafranca, sinó també de la comarca, i que, en definitiva, pel nombre de patinadors que tenim cada any, pensem que és una bona opció. Tot i que hem parlat amb l'empresa des del punt de vista ecològic, és sostenible, bueno, ens ha donat totes les dades i les certificacions, i per tant, hores d'ara, amb el temps que tenim, tampoc tenim molt de marge però des d'ara també estem ja pensant, a veure, de cara a les properes accions o el proper Nadal, si entre tots plegats som capaços de trobar alguna alternativa, vull dir que nosaltres, però de moment pensem que aquest any serà el més adient de tornar-la a fer.
Maite Mira i Xavier Lecegui, gràcies per haver-nos acompanyat avui parlant del projecte Vilafranca Activa. Molts encerts i seguirem convidant-vos a que ens expliqueu com avança, pas a pas.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies. Madonna, que ahir ho petava a Barcelona i avui hi tornarà. Arribarem a 11:15, tot rememorant aquest Who's That Girl?
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. 3.500 persones han passat pel pavelló firal de Vilafranca en el marc de les jornades Vilajuga. Les Vilajuga s'han consolidat i han recuperat el seu format al pavelló firal, tot ampliant activitats. Amb 22 hores de joc per a petits i grans, des de la Casa dels Estranys, l'associació que organitza les jornades, explicaven que enguany les Vilajuga s'integraven amb 4 espais. L'espai Explora, l'espai Juga, l'espai Imagina i l'espai Mouta, a través d'un punt d'informació. Tanmateix, destacaven que el públic era molt divers. Després que l'any passat es fessin actes en petit format a l'espai jove La Nau, l'enguany les jornades Vilajuga han arribat a la seva 7a edició, recuperant el format clàssic. S'aproven les taxes i impostos del proper 2024 a Santa Margarida i els Monjos. El ple de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat aquesta setmana les ordenances fiscals pel 2024. El consistori considera necessari aquest any d'aplicar un increment en alguns tributs per continuar oferint la qualitat dels serveis. L'increment s'aplicarà als impostos de béns immobles, tant en rústic com en urbà, a l'impost d'activitats econòmiques que paguen les grans empreses, a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Pel que fa a les taxes, augmenta un 10% la taxa d'ocupació de via pública per a firaires o altres ocupacions durant la festa major i altres períodes. S'actualitza el preu per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i es modifiquen els redactats de textos de diverses ordenances. Les ordenances van ser aprovades amb els vots a favor del PSC i amb els vots en contra de la resta de grups. L'Oficina de Desenvolupament Econòmic del Penedès és el nou recurs del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. El programa d'atracció i retenció d'inversions del Penedès s'emmarcava en els projectes innovadors i experimentals del Servei d'Ocupació de Catalunya i tenia com a principal objectiu establir un model comarcal de treball per la captació d'inversions des de tots els seus vessants. Des del Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès s'han desenvolupat 4 eines per assolir aquest objectiu principal. El Servei d'Assessorament a Empreses en àmbits de mecanismes de finançament públic-privat, el Sistema d'Informació Territorial Penedès, el programa Fem Créixer el Penedès i la xarxa de governança público-privada en xarxa Penedès. Com a resultat del programa d'atracció i retenció d'inversions al Penedès, el Consell Comarcal posa a disposició de les empreses 3 nous recursos. L'Oficina de Desenvolupament Econòmic del Penedès, la web www.investpenedès.com i un catàleg de promoció econòmica de la comarca. I acabem explicant-vos que comencen les activitats per a la gent gran a Sant Jaume dels Domenys. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, amb la subvenció rebuda de la Diputació de Tarragona, ha contractat una dinamitzadora per poder oferir les activitats per a la gent gran que comencen avui dijous 2 de novembre. Les activitats es faran de dilluns a divendres, de 9 a 1, a la Casa de Cultura i al Centre Cívic. Seran gratuïtes i no caldrà fer inscripció per participar-hi. Les dues primeres hores les activitats són físiques, amb gimnàstica de manteniment cada dia de 9 a 10, seguides de gimnàstica, estiraments i equilibri, o ball en línia, depenent del dia. Aquestes activitats es fan a la Casa de Cultura. D'11 a 1, les activitats es traslladen al Centre Cívic i seran lúdiques, tret de la classe d'ús del mòbil i ordinador dels dijous d'11 a 12, que es farà a la Casa de Cultura. Inclouran, en aquest cas, manualitats, lectura, pintar mandales, jocs de taula, teatre i un taller de memòria.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:15.
Faràs vibrar 5 continents.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Hem estrenat el novembre i el dia 25, el 25N, es reivindica el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Avui us avançarem algun acte, poquets, ja m'han dit que no puc estirar massa la llengua, però un parell d'actes que hauran, segurament, d'aquests que prepara l'Ajuntament de Vilafranca per reivindicar i commemorar aquesta data, però sobretot us volem explicar com es gesta el cartell d'aquest 25N a Vilafranca amb la implicació de l'Escola d'Art Arsenal. Així que ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca la Montse Gené, responsable del CIAT de Vilafranca. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
I també comptem amb la Carla Elias, professora d'audiovisuals de l'Escola d'Art Arsenal. Benvinguda.
Bon dia.
Montse, aquest 25N, cada any, ja fa uns quants, comença escalfant motors i a rodar amb un encàrrec, amb una col·laboració molt estreta amb l'Arsenal.
Sí, doncs sí, com bé dius, des de l'any 2008, que des del Servei d'Igualtat es treballa amb, col·laborativament per tal de poder realitzar aquest cartell, aquest material gràfic per commemorar, doncs, com deies, el Dia contra la Violència Masclista. El principal objectiu en què ens marquem és poder treballar en la prevenció i la sensibilització de les violències, a més de ser una pràctica a partir d'un projecte real com és el disseny del cartell del 25N i el díptic on es recolliran tota la programació dels actes.
Quants anys té aquesta col·laboració?
Pues aquesta col·laboració és des de l'any 2008. A veure, aquí podem comentar també que s'ha fet una exposició. L'any passat es va fer una exposició que recollia tots els cartells.
És veritat, des de any rere any, no?
Any rere any. I en aquests cartells podem veure després, si ho anem comentant, a partir de tot el que comentarem, doncs, l'evolució que hi ha hagut en tot aquest procés.
Carla, recordes l'exposició? Quina sensació fa veure tots aquests cartells un al costat de l'altre i veure com han canviat les tècniques i el que s'expressa?
Sí, la veritat és que va ser una exposició molt interessant perquè, bueno, com bé diu la Montse, es veu també l'evolució del concepte que hi ha darrere de la comunicació, no? Que potser al principi es centrava més en la víctima i ara s'està evolucionant cap a una altra direcció, posant també més el focus en la responsabilitat que té tota la societat, també.
I això es veu en els cartells?
Sí.
Ho diuen, no?, que una imatge val més que mil paraules. Jo no hauria de dir això, que em tiro pedres a la meva teulada, però es constata aquest canvi que hi ha hagut, aquest canvi de xip a la societat.
Sí, sí, es veu i s'evoluciona. Vull dir que en un principi poder hi havia uns cartells una mica més sensacionalistes, inclús, on es veia molt la víctima, sortia molt reflectida la dona, i en canvi ara pues, s'ha anat fent tota aquesta evolució i aquest canvi cap a una mirada més positiva, no? Una mirada cap a les noves masculinitats. Poder anar treballant, que tot això també, bueno, que després ho comentem, amb tot el tema de la que és la formació que realitza, doncs de poder parlar d'aquesta nova mirada de noves masculinitats en relació a tot el que és poder treure els estereotips i els privilegis que marquen en tot el que és les definicions, el que sentim com a home, com a dona, com a agressor, com a víctima.
La mirada ha canviat, la societat ha canviat en positiu, ara es vol fer aquesta mirada en positiu, Montse, però la xacra, la violència masclista, persisteix.
Persisteix.
Això no ha canviat en tots
aquests anys.
Això
no canvia i... Bueno, cada vegada penso que s'està evidenciant més i s'està denunciant més. Des del CIAT estem atenent i estem atenent cada vegada més dones que se li pot donar suport, que se les pot acompanyar en tot aquest procés i que, bueno, que hi ha possibilitat de recuperació.
És difícil. La pregunta, Montse, sempre és la mateixa. Més dones, això vol dir que hi ha més violència o que les dones no callen i denuncien o busquen aquest suport, aquesta ajuda que pot oferir el CIAT?
Jo penso que tota la sensibilització que s'està fent i tot el que se n'està parlant doncs facilita que les dones coneguin els recursos i coneguin per poder denunciar, per poder evidenciar, tot i que no deixa d'haver-hi un elevat nombre de situacions de violència.
Ara anem al cartell i expliquem quin paper hi juga l'Arsenal, com ho fan, però ja que estàvem en aquest punt, recorda'ns on està el SIAT i com s'hi pot accedir, per si qualsevol persona que ens escolta ara pensa que sí, pot ser útil per algú que conegui o per ella mateixa.
Vale, doncs el SIAT és el servei, com dèiem, és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Està situat a la plaça Penedès número 3, segon pis.
A costat de l'hotel Pere III?
Sí, evidentment.
Els antics jutjats.
Sí. Si vols, facilito el número de telèfon, que seria el 93-890-3218, o bé un mòbil, que és el 689-1277-57. Vale, des del SIAT doncs es fa sempre, és una primera acollida on s'escolta i es dona recolzament a les dones, se'ls informa i se'ls orienta a partir d'aquí quin és el procés que per anar-les acompanyant en la superació de tota aquesta situació. Llavors tenim tant, per una banda, hi ha el servei de primera acollida, com dèiem, hi ha un servei d'atenció psicològica per acompanyar totes aquestes dones en tot aquest procés, hi ha un assessorament jurídic i després, per altra banda, també tenim tot el que és l'escola de vida. Escola de vida, on es fan diferents tallers i activitats per acompanyar aquestes dones.
Dèiem que amb l'exposició que tenia lloc l'any passat, coincidint amb aquest 25ena, es veia l'evolució d'aquests cartells, d'aquesta mirada, en definitiva, que fa la societat vers la violència masclista. Enguany, Montse, quin és el missatge, quina és la proposta que transmeteu a l'Arsenal? Mm. Què ha de tenir, què ha de desprendre aquest cartell?
Vale, doncs, era com a objectiu principal el que teníem és parlar de la prevenció de la sensibilització de les violències. Llavors, a veure, el missatge que hem demanat amb la formació que s'ha fet als alumnes, a part d'explicar-los tot el que serien unes idees conceptuals en el que és tot el que és la violència, quin tipus de violència, àmbits de la violència, bueno, tota la part més teòrica. Llavors, en aquesta formació es treballa i s'interactua molt, que és tot a partir de la formació, tot el que pugui anar sortint i que es parla entre la tècnica que fa la formació, el professorat i l'alumne, que és a partir d'aquí, es genera un debat molt enriquidor amb tot l'alumnat i que serveix per dur a terme aquest projecte. Llavors, una mica en aquesta formació has intentat transmetre un missatge que és centrat en l'agressor. És el missatge que ha de sortir és centrat en l'agressor des d'una mirada, com deia, una mirada positiva, una mirada des de les noves masculinitats, sense els privilegis... Bueno, evitant una mica tot el que és el tema dels estereotips de gènere, no? És a dir, les idees ja preconcebudes entre home i dones, poder anar-los transformant i anar donant sentit bueno, amb aquesta nova mirada reconstructiva d'aquestes noves masculinitats i parlar d'una possibilitat de canvi.
Carla, a quins alumnes de l'Arsenal se'ls fa la proposta de participar en la confecció del cartell del 25ena?
Doncs nosaltres treballem aquest tipus de projectes des d'un mòdul que es diu Gestió de Projectes Professionals. I aquest mòdul encara no està al currículum actual, però entrarà en el nou. I nosaltres som escola pilot per provar aquest mòdul i crec que fa com uns 3 o 4 anys que l'estem fent.
Per encàrrec del departament.
Exacte. Llavors, aquest mòdul el fan els alumnes de segon de grau superior de totes les especialitats. Això vol dir que tenim grups de treball que són diversos en quant a especialitats. Barregem els alumnes de joieria, d'audiovisuals i de gràfica impresa. Llavors, ja a la classe som uns entre 30, 30 i pico alumnes que fan grups de 3 persones. Això,
de la mateixa especialitat o es barregen?
Barregen les especialitats.
Que interessant.
Sí. Llavors rebem els projectes, que són encàrrecs reals, i els treballem com si ells fossin un petit estudi de disseny. O sigui que treballen de manera independent. Nosaltres intentem intervenir al mínim. Llavors això també els serveix per millorar les competències transversals que de cara al futur necessitaran, com pot ser l'autonomia o la gestió del temps o la resolució de problemes. Llavors,
clar, perquè bueno, de fet no deixa de ser un encàrrec, no?
Exacte.
En aquest cas arriba aquest grup de tres persones, com arribaria un estudi de disseny.
Exacte.
Amb un calendari, amb un timing...
I una responsabilitat.
Una responsabilitat, entrebancs que sempre sorgeixen en qualsevol projecte, exacte, durant, abans, després...
Sí.
I han d'entomar tot això, de principi a final.
Exactament. I a més, amb aquest projecte ha sigut el primer projecte que els alumnes han entomat en aquest mòdul. Se l'han trobat així a inici de curs.
Clar.
I bueno, ha sigut interessant. A més, també ens agrada molt col·laborar amb aquest tipus de projectes que tenen un objectiu més social, no? Més, no és treballar per una empresa per fer-li una marca, sinó és per comunicar un missatge a la població, que és un missatge que bueno, ens interessa que arribi bé perquè bueno, estem tractant un problema molt seriós i estructural de la societat. No?
I en quin punt us trobeu ara mateix del procés?
Ara mateix es van presentar totes les propostes al Servei d'Igualtat i...
Ah, per tant, tots els alumnes, agrupats de 3 en 3,
exacte,
ja han fet la seva proposta.
Ja l'han feta, ja s'ha presentat i ja s'ha triat una d'aquestes propostes.
Qui tria, Montse?
Vale, es tria... Hi ha una comissió que està formada per les tècniques del Servei d'Igualtat, per la tècnica de comunicació i pel professorat de la mateixa escola. Bueno, es busquen els criteris que s'han més o menys treballat en aquesta formació i a partir d'aquí es decideix quin és el projecte, el cartell escollit. Prèviament amb això, durant la formació també hi ha, a la meitat del període que tenen per poder realitzar aquest encàrrec, es fa una altra sessió que es revisen. Hi van les tècniques del Servei d'Igualtat, es va a l'escola, es fa una altra sessió amb els alumnes, amb l'alumnat, on te presenten cada un els seus esbossos de projectes i es poden comentar i es van debatent una mica o bueno, donant idees per poder-lo acabar d'elaborar.
Clar, això, Carla, en el món real passaria amb el client, no?
Exacte.
No, el client no li dones al final de tot, sinó que durant el procés li mostres què tens i es fan modificacions, es parla, no? Seria una mica el mateix.
Sí, sí, és així. O sigui, en tots els projectes que fem dins d'aquest mòdul treballem de la mateixa manera. Tenim el briefing, que es diu que és la primera reunió on el client exposa les seves necessitats i els alumnes han de recollir-ho. A partir d'aquí comencen a treballar les propostes i arribem fins al màxim que podem cap a la segona reunió, que és la de revisió, on el client veu el projecte que no està finalitzat, però ja més o menys es veu quina direcció emprèn cadascú. Llavors hi ha un feedback del client i que els alumnes també han de recollir per poder fer aquests canvis o canviar la direcció si cal, per després presentar el projecte finalitzat.
I heu demanat, Montse, canvis molt radicals o han estat sutils?
No, era comentar una miqueta sutils. Vull dir que tot allò... Bé, n'hi havia uns que eren potser més sensacionalistes, d'altres que potser no havien recollit tant el missatge, però els que havien recollit el missatge doncs eren més retocs bueno, per poder acabar de donar un missatge, no?
A diferència d'altres projectes, Carla, que entomeu en el mòdul, aquest, donat que té aquesta connotació social que tu ressaltaves abans, implica una formació. Això no deu passar amb altres projectes, no?
Exacte. Nosaltres, com que treballem amb empreses o amb empreses que venen a través del departament o amb ajuntaments i coses així, sempre intentem que hi hagi una mica de retorn, no? Ja que nosaltres oferim aquest servei, intentem que nosaltres també rebre doncs això, doncs una formació o alguna cosa a canvi pels alumnes per, bueno, perquè sigui una mica més equilibrat. Però sí, la veritat és que ens agrada fer aquest projecte sobretot per les formacions del principi i perquè bueno, també està bé que els alumnes reflexionin sobre aquest tema i fer aquest projecte fa això, que es facin preguntes i que... Bueno, que surtin coses, no?, que poder d'una altra manera no sortiria.
En quin punt esteu ara? Entenc que esteu acabant ja el cartell que tots veurem, el guanyador.
Exacte, res, ara això, com deia abans, el Servei d'Igualtat ja va triar la proposta i s'han de fer 4 retocs més, bueno, a nivell a nivell tècnic i ja estaria. Sí.
Per tant, Montse, punt a punt per veure aquesta imatge del 25N a Vilafranca d'aquest 2023.
Sí, a punt per veure el cartell i també tota la programació, perquè part del cartell ells mateixos també dissenyen el que seria el díptic, on hi constaran tota la programació dels actes. Els actes estan tancats, però encara no podem acabar de fer la difusió. Tenim en perspectiva, bueno, que podem comentar...
Doncs, sí, ara ja anirem als actes. Dale. Abans, Carla, heu fet algun altre encàrrec pel Servei d'Igualtat relacionat amb aquest 25N?
Bé, va haver-hi, clar, com que t'he dit que són equips multidisciplinaris, no? Va haver-hi un equip que tenia una alumna de joieria que, a part del cartell, van presentar una proposta de PIN. PIN fet amb un tractament de joia que implica doncs, una sèrie de materials i de tècniques bastant elaborades. Llavors, aquest PIN ara estem intentant mirar a veure si es pot produir de manera limitada pel 25è, no?
Serà possible, sí, Montse?
Bueno, ens han d'acabar de fer la proposta i a veure si, en principi, penso que sí, que encara que siguin més o menys quantitat, però podrem tenir aquest PIN per poder fer-ne una difusió, encara que sigui reduïda.
Han estat motivats els alumnes? Quines sensacions has vist a l'aula entomant aquest primer projecte, només començar el curs, pràcticament?
Sí, estan molt motivats en general. I també s'ha vist una mica de nervis, no? Perquè, ja et dic, és un mòdul que no han treballat mai d'aquesta manera tan autònoma i al principi fa una mica de respecte, però de seguida s'acostumen i sí que estan motivats i contents.
Deies que són alumnes de segon grau superior. Quina edat tenen?
Soc dolenta per calcular aquestes coses, però 18, 19, 20, més o menys.
Quant a sexe, igual noies que nois, guanyen les noies...
Jo et diria que potser sí que hi ha una mica més de noies, sí, podria ser.
I ja sé que ens hem d'esperar a veure el cartell, però digue'ns alguna coseta.
Bueno, és...
Com el definiries?
No, és molt interessant perquè és això, treballa una mica el tema des d'un punt de vista que és un problema estructural de la societat, no? I et fa participar tothom que veu el cartell, es pot sentir-se apel·lat pel missatge que transmet.
Hi ha un missatge de, bueno, penso que vol transmetre aquesta possibilitat de canvi, no? De canvi d'aquestes noves masculinitats, vull dir, poder-hi afegir aquesta nova mirada.
Quan es farà l'enganxar a cartells? Que es fa una setmana abans del 25N?
Bueno, una mica abans.
Abans
i esperem, tan pront tinguem el cartell, ja fem la difusió.
Ja correrà.
També es farà molta difusió a través de les xarxes. Vale? És a dir, del cartell, del programa, llavors també cada un dels actes es podrà anar a fer la difusió individual via xarxes.
Montse, ens deies que teniu ja el programa d'actes tancat, però que poca cosa podies dir. Sí que ens pots comentar un parell d'activitats al voltant d'aquest 25N que tenen lloc els propers dies, oi?
Vale, doncs mira, podem comentar, per exemple, que és el taller Tres Voltes Rebels, que està portat a terme per l'Ame Soler Escrivà, que és il·lustradora i que és un taller de collage. Un taller de collage on bueno, han marcat dintre del que és tot el tema de les violències. Tenim ja les inscripcions bastant tancades, vull dir que ha tingut de moment èxit de participació.
Quan es fa? El 23 de novembre.
És que no me'n recordo de tots els actes.
I els que es vulguin inscriure, com ho han de fer?
A veure, han de trucar al Servei d'Igualtat.
890-3218.
Sí.
O un correu a siat@vilafranca.org.
Sí.
I l'altre acte que ens pots comentar?
I l'altre acte és el que es fa normalment en tots els anys que es commemora el 25, que és un contacontes, que és adreçat és per infants i per famílies. Que el portarà qui fa el contacontes és la Nunila López i els contes és contes per abans de despertar-se. Llavors són diferents contes amb perspectiva de gènere, bueno, per poder reflexionar i poder emocionar-nos i poder... Bueno, i es farà a la Biblioteca Torres i Bages. I
la setmana que ve, pot
la
ser?
Setmana que ve, el dia 9.
El dia 9.
El dia 9 a les 6:30.
Doncs moltes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquest 25N i sobretot conèixer què hi ha, què passa darrere d'aquest cartell, tot aquest procés col·laboratiu que fa anys que feu plegats entre Arsenal i Servei d'Igualtat. Carla Montse, gràcies, bona setmana.
Merci, gràcies. Que vagi bé.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Still here. Only God knows why. Still here. Only God knows why. Dreams of a beach with a house behind. Estem escurant ja aquesta segona hora, li queda un minutet escàs, amb Only a càrrec de Sampa. Uns anuncis i el butlletí de les 11. I can't see trapdoors in my mind, blurry signs that I can't define, like predicting movements ahead of time. Projectiles coming from the side, projectiles coming from my life. Warzone when I close my eyes. La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run, like it's just here to disown me. That's why I keep my distance, even if I miss it. Why am I the wisdom to pick up when it phones me? Take my body for a walk, call somebody just to talk. Take a mic and press record and speak the truth. Don't